Llapis de memòria, amb Òscar Moré.
Què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Home, amb aquest tema de Mishima, no?
Amb aquest himne salvador.
Sí, un himne salvador, dius, eh?
Sí, per mi és absolutament salvador, guaridor. Des d'aquí els vull agrair haver fet aquesta cançó. És una de les cançons que darrerament he escoltat molt com un bucle, no? I crec que sí, m'ha tret d'algun pou.
De què t'ha salvat?
Bueno, m'ha salvat... d'una cosa que jo em pensava que era un desamor i realment no era un desamor, sinó una relació dura i que...
tòxica.
Sí, bueno, avui se li diria tòxica o bueno, una relació massa fosca.
Sí, la música ajuda.
I tant que ajuda. Sí, sí, i el bucle per mi, és a dir, per mi al final era una mica un ritual escoltar aquesta cançó. A vegades ho he fet en poemes, també, però en aquest cas, bueno, sí, amb
com un mantra, no?
Exactament.
Que també la poesia i la literatura ajuda, no?
Home, i tant, pot tenir també un punt d'això que dius de mantra. Jo, mira, justament ahir li explicava a un amic que quan vaig descobrir la Soleiada d'en Maragall, quan jo tenia, potser, no sé, 17 o 18 anys, la vaig llegir durant i recitar durant uns mesos, cada dia al matí, com si fes una pregària.
Sí, sí. Sí. Hi ha una frase al teu últim llibre, en el Cometràs adulteri, que diu: potser la lectura és això, fugir dels ídols com qui fuig de la pesta i donar-se la paraula de l'altre, obrir-s'hi.
Jo crec que sí. O a mi m'agrada pensar que és això, eh? La lectura per mi és una relació amb l'alteritat, i en una relació amb l'alteritat sempre crec que el peu forçat és estar obert, no?, a l'inesperat.
I fugir de la realitat, no?, que també va bé, no?
Bueno, a vegades és fugir de la realitat i a vegades és entrar-hi d'una manera molt radical, també la lectura, és a dir...
Però diferent, no? No tan crua, sí, com sí, la real.
Bueno, no ho sé, crec ja que a vegades hi pots entrar d'una manera molt crua i va molt bé, és a dir, ara per exemple penso en, no sé, en Ocasi i fascinació de l'Eva Baltasar, és una manera de col·locar-te en la realitat més dura i més crua, però que crec que també és necessari.
Que estem intentant que vingui l'Eva Baltasar i, escolta'm, no sé, no ens fan molt de cas.
Ho aconseguireu, segur.
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 Escolta, Blanca Llum, aquesta cançó que estem escoltant de Mishima, Tornaràs a tremolar, forma part del cinquè disc que van publicar, el cinquè disc d'estudi que van publicar l'any 2010, titulat Ordre i Aventura. Tu ets més d'ordre o d'aventura?
Amb aquesta pregunta... No, jo m'he de col·locar al mig, i perdona que no et respongui, m'agrada col·locar-me en la frontera.
Sí?
Perquè per una banda, és un lema molt noucentista, i per tant jo crec que hauria de buscar-hi sinònims, per desplaçar-me una mica, és a dir, què podria posar? Ordre i aventura? Sí, a vegades dic que entre un cert punquisme, no?, i una certa cosa quasi... si cal, aristocràtica pallassa, saps? A mi m'agrada situar-me al mig. Mm-hmm. Sí.
I l'adulteri també estaria al mig? O seria més aventura que ordre? O... Bueno, per cometre un adulteri hi ha d'haver una mica d'ordre, no?
Exacte. Jo crec que l'adulteri...
Perquè no
t'enganxi. L'adulteri històricament ha estat situat a la banda de l'aventura.
Sí.
Però jo el que intento defensar en aquest llibre és que en certa manera també es pot col·locar en l'àmbit de l'ordre i pot formar part d'una qüestió pràcticament normal, pràcticament difícil de defugir.
Ja. Bueno, tenim molt que parlar.
Hem parlat.
Sí. Ho tenim tot a punt, la Núria Bernils, el Guillem Vega i el Roger Cuixart i jo mateix, per connectar el llapis de memòria de l'escriptora, poeta, editora, traductora, Blanca Llum Vidal. Com sempre ens hi posem després de la, publicitat. Res, 2 minuts, eh? Som-hi.
Llapis de memòria, amb Òscar Morer. A CERT Catalunya connectem el llapis de memòria, amb Òscar Morer.
No, la Blanca Llum Vidal em diu, això ho vaig triar jo, no, aquesta és la sintonia del programa.
Perdó, però com dic que estàs despistada.
Va, saludem els oients, què tal, com esteu? Avui ja ho heu sentit, abans de la publicitat, connectem el llapis de memòria de la poeta, editora i traductora Blanca Llum Vidal, una escriptora que escriu des de molt jove i que ha tingut etapes en què ho ha fet compulsivament, tot i que ara diu que està estrenat, no? Està estrenat una mica ara, o què?
Sí, m'he serenat una mica, potser ja no necessito produir d'aquella manera, no?, cada dia. El que passa és que a vegades em penso que no escric i resulta que estic escrivint, eh? La percepció també...
Clar, perquè tu escrius en veu alta.
Sí, però ara estic no fent-ho.
Ah, sí?
I està sent una experiència molt interessant perquè jo crec que tindrà un impacte en la llengua, en la matèria del text.
Sí, es nota la diferència.
Jo crec que sí, és a dir, quan acabi el llibre que estic escrivint, diria que sí, perquè ho escric en silenci, sense música, ja. Que és una cosa molt diferent.
Però sí que sempre ho has fet en veu alta, sí. No?, d'escriure, fins i tot algú t'ha arribat a dir que quan recites sembla que t'hagis d'enlairar.
Sí, això m'ho va dir una vegada la Cinta Massip, la poeta, em va dir, però també jo era fa molts anys, era molt, molt jove, i de fet ella em va donar un consell, em va dir... Blanca, quan recitis, intenta arrelar-te, posar els peus a terra, perquè sembla que hagis d'emprendre el vol.
Sí. La Blanca Llum ara està preparant aquest nou llibre que escriu en silenci i ara ens presenta No cometràs adulteri, amb fragment editorial i Llegir petit. No?
Que... Exacte, amb Arcàdia.
Amb Arcàdia, exacte. Però el teu primer llibre, La cabra que hi havia, dius que és un títol molt indicat, no?, a mesura que passen els anys, no?
Em va molt bé, serveix molt bé. Més que res perquè si no m'agrada gaire o em sembla molt, no?, de provatura, sempre, doncs, va bé, mira, està com una cabra. I ja està, no?
Sí. Doncs, Blanca Llum, què et sembla si connectem les cançons que hem trobat al llapis de memòria?
Em sembla molt bé.
Aquesta sí, que l'has triat tu.
Veure,
la que sonarà.
A veure quina sona ara.
Evitar, no?
fa levitar i aquesta cançó a mi m'emociona, eh? O sigui, m'emociona molt. Diria que és una de les cançons que he escoltat més vegades a la vida i no ha deixat mai d'emocionar-me.
Així em començarà el llapis de memòria de la Blanca Llum Vidal amb aquests versos de Federico García Lorca interpretats per Morente, per Enrique Morente, no? En aquell disc que va canviar la història del flamenc, no?
Exacte.
L'Omega, no?
L'Omega, sí. És. Per mi és com... representa moltes coses a la vegada, aquest disc i aquesta cançó. Per una banda, Lorca, la seva poesia, és a dir, el que representa Lorca, no? Per l'altra, em fa pensar en els meus avis, mallorquins, andalusos, que òbviament no van escoltar aquesta cançó, però em fa pensar en ells. És un disc que també em fa pensar en la meva infància i en alguns amics, no?, amb qui l'hem escoltat moltes vegades, per exemple, la Núria Martínez Bernis, la poeta, no?, també és una cançó important per ella, no? És a dir, és com un cúmul d'emocions boniques.
I com recordes la teva infància, ja que aquesta cançó et porta fins allà?
Això és una pregunta, segurament és la pregunta més complicada de respondre.
Però quin record tens?
Sí, bueno, la meva infància, si vols, el recorregut és la d'una nena de Barcelona, no?, que neix, de fet, a la Barceloneta. La Barceloneta,
sí,
doncs d'abans dels Jocs Olímpics, i que als 6 anys doncs, se'n va viure al Berguedà, no?, amb el que representa també de xoc, perquè sí, va ser un xoc, va ser una diferència, no?, i de cop arribo a una escola petita, molt petitona, érem 7 o 8 alumnes a classe, i recordo, per exemple, que encara el primer any teníem un capellà que ens feia religió, no? Jo que venia d'un món absolutament diferent, que no havia estat batejada, obria els ulls i al·lucinava, no? Però...
Sí.
Però, bueno, és una infància de sentir-se una mica d'aquí i d'allà, perquè alhora també tinc un peu a Mallorca, no?, a través de ma mare, no? Mon pare és de Barcelona, meva mare de Mallorca, i bàsicament recordo una infància bastant feliç, s'ha de dir. Sí.
I la botiga dels pares, on hi escrivies, amb una màquina d'escriure del teu avi, antiga,
sí.
A la Barceloneta o al Berguedà?
A la Barceloneta. El que passa és que els meus pares van tenir una botiga molt poc temps. Ells s'han dedicat sobretot a vendre el major, a vendre artesania provinent sobretot del Marroc i també a vegades de la Índia, etc. I en un moment donat sí, tenien una botiga a la Barceloneta i sí, hi havia una màquina d'escriure que era de l'avi, que l'avi havia estat traductor de l'anglès i va treballar a Gibraltar per la República. Sí.
I amb aquesta màquina d'escriure ja vas començar...
Vaig començar a escriure contes,
no?
Sí, és com tot una mica antic, no? Bé, jo encara sóc així, però realment va ser així l'inici, amb màquina d'escriure de l'avi, sí.
Però bueno, és molt romàntic, no?
És molt
la
romàntic.
Imatge, no?
És molt romàntic i sí, sí.
I guardes tot el que escrivies, aquests contes?
No, aquests contes no. S'ha de dir que guardo molts papers, o jo, o els meus pares, però no, aquests de primers no.
I el primer poema el recordes?
Sí. El primer poema el recordo perquè també és una situació bastant, si vols, previsible, d'un lirisme, no?, molt normal. És a dir, vaig veure tot un seguit de gotes de pluja damunt d'un fil d'estendre a Casserres i vaig escriure, definir aquella situació, no? I va ser la primera vegada que de cop i volta vaig fer alguna cosa que eren versos. Aviam, potser era prosa retallada, no? Però sí que em va impressionar perquè ho vaig imprimir i els hi vaig ensenyar a les meves amigues. Mireu.
Què van dir? La reacció?
Això no ho recordo, no, però recordo la necessitat d'haver-ho de compartir amb elles. Sí.
Però això potser que va ser un consell que et va donar la teva mare, no? Que no escrivia, però un dia que estaves col·lapsada et va dir mira al teu voltant, no? I escriu,
sí.
No? I és el...
Sí.
Bueno, el que m'has explicat
sí.
És això, no?
Bé, que no escrivia no és cert. És a dir, la meva mare no ha publicat, però sempre ha escrit. És a dir, és una persona que sempre ha anat amb una llibreta a la butxaca, I això, a la butxaca, a la bossa, no? I això em sembla que és important. I a part que entre ells sempre s'han escrit cartes, de fet encara tenim el ritual d'escriure'ns cartes, no?, per aniversaris, etc. No? Sí, una vegada em va dir això, em va dir, bueno, si no saps què escriure, atura't, mira i explica.
I tu també has d'escriure cartes? A veure, l'has escrit perquè La princesa sou vos és un llibre bueno, un llibre epistolar, no?
Sí, una novel·la, sí, una novel·la epistolar. A veure...
Un epistolari amputat, dius.
Sí, amputat perquè només hi ha una banda, exacte, les cartes d'ella, ell no contesta. No, en aquest sentit ja no sóc tan romàntica, no escric pràcticament cartes en paper, m'agradaria molt, però no ho faig, tot i que hi ha alguns amics i amigues que ens escrivim correus electrònics, que evidentment són mails, però que ja tenen un punt...
com una carta.
Com una carta, saps? Perquè hi ha tota aquella estructura, no? Tota una salutació, tot un desplegament d'idees, tot un, no? Un comiat, etc, que ja no és altres formes de comunicació, no? Amb alguns amics, bueno, jo crec que tenim una gran correspondència, per exemple, amb la Maria Boigues, no? Ens escrivim totes unes cartes feixugues.
Sí. Blanca Llum, ara que sonen aquests versos de Lorca, tu vas escriure, crec, un article, no? Quan tu estaves a favor de... Vols que tregui el tema o no?
I tant. Està molt bé. Jo estic molt a favor de parlar de tot.
És que ho trobo boníssim.
Sí.
Tu no estaves a favor de l'abstenció, no? De les últimes eleccions estatals, no? I vas fer un article en què deies que tu votaries pensant en Lorca i en Rodoreda. Sembla meravellós, això.
A tu et sembla meravellós?
A mi sí.
Doncs hi ha molta gent que es va posar molt nerviós, és curiós.
Bueno, és que, a veure, tendim a posar-nos nerviosos per qualsevol cosa,
sí, sí. Bueno, aviam una cosa.
Perquè si tu demanes a la gent que no voti, jo també puc demanar que votin, no?
Exacte.
Clar.
En aquest article intentava explicar el per què creia necessari, en aquest cas més que mai, és a dir, el sentit de la votació, i en un moment donat, com a imatge, és a dir, no era el gran argument. Vaig dir que votaria pensant en una escriptora catalana exiliada i en un poeta espanyol homosexual assassinat. Doncs hi va haver gent que només pel fet de parlar de Lorca s'ha posat com una moto i ho van ridiculitzar. Fins fa poc encara continua la broma, de Lorca. Lorca, per cert, és un personatge que la relació que tenia amb la catalanitat crec que ja no cal tornar-lo a explicar. Era meravellosa, no? És a dir, i no només a través de Dalí, és a dir, també, no sé, a través de Lídia Noguer, La ben plantada, etc. És a dir, Lorca, sí, era molt, molt bonic, no?
I em compres que va ser un gran feminista?
Jo crec que sí. Sí, 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 t'ho compro.
La Casa de Bernarda Alba?
Comprem-ho.
És això, no?
T'ho compro, sí.
Margalida és una cançó que Joan Isaac va compondre, dedicada a la Margalida Bové, la companya del Salvador Puig Antic, que va morir, bueno, van assassinar la dictadura franquista.
Sí.
I que és una cançó que també hem trobat al Llapis de Memòria de la Blanca Llum Vidal.
Sí, 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 aquesta cançó, bueno, també és una de les que he escoltat i escolto molt, també em fa pensar molt, sobretot amb el meu pare, és a dir, clar, jo sóc filla ja d'una generació, no?, de després, no?, però...
Ara, tu m'has dit que els teus pares eren hippies.
Sí, sí, clar.
No, perquè això
no es perd.
Clar, quan t'he preguntat, ostres, quin nom tan maco, Blanca Llum.
Exacte, sí, sí.
I diuen, és el que té tenir uns pares hippies.
Clar,
no?
Això està bé, sí. No, i bueno, això, sóc filla d'aquesta generació, no?, que van viure l'execució de Puig Antic i que han transmès molt el dolor d'aquella experiència, la ràbia d'aquella experiència, no? És, d'alguna manera, jo no havia nascut encara, però sempre ho hem tingut, crec, aquesta generació nostra, una part doncs, molt, molt a prop, no? I de fet fa poc em van convidar a llegir poemes de Puig Antic al Saló de Cent, que els poemes els van triar les germanes, i vaig haver-los de llegir just després que en Joan Isaac cantés aquesta cançó, clar. I vaig pensar, és que no podré. És a dir, clar, jo no parava de plorar perquè jo sóc molt ploranera. I dic, ostres, que difícil, no? Però bé, sí. I llavors vaig llegir un poema meravellós que li va escriure en Les Cellers, en Puig Antic, que és meravellós.
Mm-hmm. I aquesta primera frase de la cançó, no? Vas marxar no sé on, no? Clar, la Margalida va haver de marxar, perquè... Bueno, clar, és que és molt bèstia, no?, que t'assassinin...
És molt bèstia.
El teu amor.
Sí, sí. És, Sí, sí, és tan bèstia
per que... Res, no? Per unes idees, no?
Exacte, sí, sí. Sí, sí, és tan fort que jo crec que per molt que no ho sapiguem, sapiguem els fets, intentem imaginar-nos, jo crec que és bastant complicat arribar a sentir el que pots, no? El que et pot passar per dintre.
Tu estàs molt implicada socialment, no? Tu treballes de... Tu ets treballadora social, no? En un pis tutelat de menors.
No, no, són adults. Adults. Són adults amb diversitat funcional. Vale. Sí, sí, sí.
A la zona franca.
A la zona franca. Ei.
Fa molt que...
Fa 17 anys que hi treballo. Sí. Sí, sí, és una feina que sí, m'agrada molt de fer i perquè més també és veritat que hi treballo poques hores i llavors ho puc combinar com bé amb l'escriptura i m'agrada molt aquesta combinació. No? És a dir, trobo que, no sé, és com que el fet de relacionar-te amb persones, doncs, bueno, d'una manera potser indirecta, però sí, m'inspira bastant. Sí,
aquesta feina t'inspira per fer literatura?
Sí, 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 i no perquè després parli exactament d'allò, però és a dir, el contacte directe, doncs,
les emocions...
amb persones de la mena que siguin, doncs, sí, em fa escriure i em fa llegir, potser, d'una manera concreta, vés a saber.
I utilitzes la literatura per treballar en aquest pis?
A veure, no ho he fet moltes vegades, però alguna vegada sí, i de fet recordo, i va ser el cas més sonat, si vols, molt al principi, jo era molt jove, i era una mica impressionant entrar en un pis, perquè en aquell moment hi havia persones que estaven bastant malament. Bueno, doncs una dona va començar a tenir un brot d'autoagressivitat molt bèstia, jo feia molt poc que hi treballava, molt poc que havia acabat la carrera, i de cop i volta és que no sabia què fer, i a la bossa duia el començament dels començaments de l'Enric Casasses, i el vaig agafar, i vaig començar a llegir la Sextina d'Ona'm corda, dona'm corda, mata'm, dona'm, i va parar. Jo crec que va pensar que jo estava sombadíssima, saps? Però en aquest cas sí, però...
O no,
vés a saber... Tampoc ja et dic, no és que ho hagi fet sempre, però bé, a vegades, sí, a vegades...
Però que maco això, eh?
Sí.
Que també he llegit en una entrevista que deies que era molt classista que a la zona franca no hi hagués una llibreria.
Ho trobo espantós. Ho trobo espantós, és que una vegada vaig mirar més una, no me'n recordo tots els quilòmetres. Clar, tenen la Carbonera al Poble Sec, la Descomunal a Sants, diria que són les dues que hi ha més a prop, però que no hi hagi una llibreria a la zona franca... És una mica sorprenent, no? I crec que explica dinàmiques culturals d'aquest país. És a dir, més llibreries a l'Eixample de Barcelona, a favor de llibreries, com si n'hi ha...
A tu t'agradaria tenir-ne una? T'agradaria tenir una llibreria a la zona franca?
Meva, personalment, no, perquè jo sóc una persona que no tinc ànima de ni d'empresària, ni de propietat, ni res, és que no en sabria segur, però m'agradaria que existís, és a dir, faria el que fos per col·laborar, perquè hi fos, sí, crec que és molt necessari, vull dir, és molt fort, no?, que no hi sigui, és a dir, que l'accés a la cultura, hi ha biblioteques, meravelloses i centres cívics, gràcies a la lluita veïnal, de la zona franca, però bueno, que ningú tingui la idea de dir, bueno, potser més que una altra llibreria al centre de Barcelona, potser a les perifèries també.
Hi ha paraules, hi ha classisme en les paraules? Tu eleves, per exemple, paraules a la categoria de paraules importants com teranyina, embut, no? Que normalment són unes paraules que no se'ls fa molt de cas, no?
No, jo no crec que hi hagi classisme en les paraules, sinó que n'hi pot haver en l'ús que en fas. És a dir, no, les paraules en si jo no crec que estiguin connotades en aquest sentit.
En l'ús que l'escriptor...
Clar, o la persona, qualsevol, en faci, sí. No, i en aquest cas que parlaves...
Sí, són dues paraules que surten a no cometràs adulteri, no? I jugues amb això, amb les paraules, amb els objectes,
sí,
per parlar de l'adulteri.
Sí, sí, vaig voler fer una mena d'invent, que era triar una sèrie d'objectes, no?, i extreure'n característiques físiques, més o menys, i fer un paral·lelisme amb l'adulteri. Sí, sí.
Per exemple, teranyina i embut?
Bueno, doncs, per exemple, la teranyina, doncs, la teranyina és
una xarxa,
un producte, doncs, animal que bàsicament, doncs, serveix per caçar, no?, per devorar la víctima, i jo crec que d'alguna manera la marca d'adulteri també serveix per caçar o per afectar la llibertat d'algú, la llibertat de moviment, la llibertat sexual, la llibertat que sigui, no?, i l'embut, doncs, també el vaig agafar en el sentit, doncs, de, bueno, és a dir, és un objecte, no?, amb un con invertit, passen coses, no?, i per totes no hi passen, perquè si són gaire grans no passen, no?, i per tant, perquè una cosa arribi a passar, doncs, ha de tenir unes determinades mides, si vols, molt estàndards, no? I també, doncs, jo crec que en l'amor i en les relacions, doncs, les coses, doncs, més normatives, no? I que no molesten i que no escandalitzen, doncs, passarien fàcilment el filtre de l'embut, i altres dissidències o altres decisions, doncs, s'encallarien allà.
Blanca Llum, la propera cançó no l'hem trobat al teu llapis de memòria, però diria que té relació amb Llegir petit, que és un altre dels llibres que has publicat ara.
Si tu me lo pides, yo me porto bonito.
Sí o no? Exacte, m'encanta, més, eh? M'agrada molt que l'hagueu posat.
Quina relació Bad té Bunny. Aquesta cançó de Bad Bunny, Me porto bonito, amb Llegir petit?
Doncs que el meu fill és molt divertit. I quan un dia li vaig preguntar què li semblava el títol de Llegir petit, que crec que és un títol bastant estrany en el fons, té uns anys. Se'm queda mirant i em diu, ah, bueno, diu, em recorda Me porto bonito del Bad Bunny. I dic, com? Clar, jo sóc lenta, eh? Ell és més ràpid. Però després vaig pensar, té raó, és a dir, portar-se bonito és una cosa que d'entrada és estrany, te portes bien, mal, etc., però clar, bonito clar. No. De la mateixa manera llegeixes, doncs, ràpid, lent, bé, malament, el que sigui, però petit.
Llegir petit.
Petit és estrany, no? És a dir, és un adjectiu que serveix per qualificar altres coses, no?
Et sorprèn molt el teu fill d'uns anys?
Sí, em sorprèn molt, Jo, bé, jo crec que les criatures en general són bastant sorprenents, eh? I ens hauríem, sí, de deixar sorprendre molt per elles, n'aprens, eh?
I t'hi reconeixes quan tu eres petit? Veus coses teves?
Veig alguna cosa meva, sí, també veig moltes coses del seu pare, però som ben diferents, eh? I m'agrada molt que siguem diferents, sí.
Teniu una molt bona relació, no? M'imagino.
Amb el meu fill?
Sí.
Jo sento que som un gran equip.
Ai, és molt maco.
Sento que som un gran equip i, a més, sí, per exemple, ara que ja, doncs, té uns anys i per exemple, de tant en tant, quan podem, doncs, fem un viatge allí dos junts, això m'encanta. L'últim cop vam anar a Nàpols i és molt divertit, sí.
Que bo.
Sí, sí.
Aquesta cançó també, que escoltem per sota, també et porta ell, no?
Sí. Sí, 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 aquesta cançó de la Sílvia Pérez Cruz.
Pérez Cruz sonant al llapis de memòria de la Blanca Llum Vidal, que aquesta cançó, quina relació té amb el teu fill?
Doncs que un dia, no sé exactament per què, era molt petit i per adormir-lo li vaig començar a cantar aquesta cançó i al final va esdevenir una de les cançons de Bressol que li vaig cantar a l'Aran. I, per exemple, també a Flors de Baladre, no?, en un torrent duc, no sé, tot de cançons que no, d'entrada no són cançons de Bressol, però que es van convertir en cançons de dormir-se, sí, i aquesta li vaig cantar moltíssim.
I ell la recorda?
Sí, i tant que la recorda i se la sap.
Uau.
Sí, sí. Li vaig cantar fins tard, eh? Jo, ara ja no, però sí, sí.
I et demana que li cantis ara o...?
No, ara ja no. Ara ja no. No, no, no.
Clar, ell deu portar amb normalitat, no?, la teva feina.
Ho porta amb normalitat i fins i tot a vegades ho porta amb crítica, cosa que em sembla molt divertit, eh?
Sí, sí.
És a dir... Sí, no fa gaire, un dia em va dir, i ho vaig trobar preciós, i em va tranquil·litzar pràcticament, perquè més clar, el seu pare, l'Arnau Pons, també es dedica a escriure poesia, no? I de cop em diu, mama, perdona que t'ho digui, però jo no seré poeta. I vas pensar, doncs és que bé, perquè pensava, quina llosa, no? Pobre. No, el seu és una altra cosa, a ell li agrada jugar a futbol, li agrada dibuixar, li agrada allò, no sé, ell va per lliure. I, però és veritat que sí, clar, entre l'un i l'altre ens acompanya molts cops amb recitals i històries, i a vegades opina, i això m'agrada molt, no? És a dir, mira, perdona, però aquesta no m'ha agradat gaire, o aquest, em diu, amb pedrals m'agrada molt, li fa molt riure, no? I sí, no sé.
Amb el poema del...
De los quesos. Exacte. El poema de los quesos me l'ha demanat moltes vegades, sí.
L'amor cap a un fill, no? L'amor, no sé, és una mica el que fa girar, no?, les teves creacions.
Sí,
tot tipus d'amor, no?
Jo diria que sí, sí, sí. Bueno, és que fins i tot... Potser m'atreviria a dir, i que és bàsicament l'únic que m'interessa.
L'amor.
Sí, 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 però bueno, clar, és això que dius tu, és a dir, l'amor al final, què? Què és, no? És a dir, jo no escric només sobre relacions entre dues persones, no?, i històries concretes, sinó, no sé, sí, enamoraments, passions. Clar, escriure, llegir petit... Jo crec que és un llibre d'amor, és un llibre en què parlo de llibres i d'autors.
De poliamor.
És poliamorós total, aquest llibre. O sigui, és un festival adúlter. Mira, en Sebastià Perelló, escriptor i poeta i traductor mallorquí, molt amic, padrí del meu fill,
sí.
Diu, que quan se sent més adúlter és quan és dins una biblioteca, no? I això em sembla una imatge meravellosa.
Oh, tant.
Sí.
Clar, perquè a llegir petit parles de, no sé si dir els teus ídols, no?, però els teus referents, no?
Mm.
Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda...
Víctor Català...
Víctor Català, sobretot.
Margarit Duràs...
Que també surten una mica aquí, no? Com a tres adulteris, sobretot Víctor Català, no? Que
sí,
hi ha un...
Hi ha tota una part.
Una part, sí.
Sí, llegir petit, doncs, són tot de... Sí, no sé si tant ídols, però sí, autors... Alguns són obsessions, altres són... Sí, és a dir, persones doncs que de cop i volta descobreixes i que t'agrada especialment. Textos concrets, és a dir, per exemple, parlo d'un poema de Màrius Torres en un moment donat i de la relació que tenia amb Sales, parlo de Nadia de Carner també, és a dir, que no són segurament poetes tan referents, però aquest text sí que m'interessa molt i sí, evidentment, la Víctor Català predomina d'una manera important.
Recordes? Quan la vas descobrir, la Víctor Català?
Sí, 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 la vaig descobrir d'una manera com molt poc ortodoxa, diguéssim. No vaig començar per Solitud, no em va tocar llegir Solitud a l'escola, a l'institut. Ja havia començat primer de Filologia Catalana i un bon dia l'Enric Casasses em va regalar els tres volums, perquè encara no l'havíem editat sencer, Club Editor, els tres volums que es desfeien al llom d'un film 3.000 metres. I així vaig començar, és a dir... llegint la Víctor per una novel·la urbana, centrada en els baixos fons de Barcelona i en què bàsicament hi ha putes i lladres, que són temes doncs, que d'entrada no semblen tan Víctor catalanescos.
Ja, ja, és que déu-n'hi-do, no?, el que escrivia Víctor Català.
Déu-n'hi-do.
A principis del segle XX.
Aquesta dona és meravellosa, eh?
Total, total.
És que jo crec que mai n'hem de deixar de parlar. Jo no penso fer. No, i a més és que és una obra que per mi... és que serveix, és a dir, té una estampa per cada moment de la vida.
Sí, sí, sí.
No, de cop, mira allò que deia allà, mira allò.
I li has fet moltes preguntes a l'Enric Casasses, perquè ell va venir no fa gaire al Llapis de Memòria i ens va explicar que ell la va conèixer, bueno, la seva mare,
la mare,
no?
La mare.
La seva mare tenia molta relació amb ella.
Sí, és molt bonic, la mare de l'Enric la va conèixer i la Víctor es va quedar molt fascinada amb la mare de l'Enric perquè va ser, em sembla que la primera dona de l'escala que va venir a estudiar a Barcelona, no? Va estudiar química, sí, sí. Sí, hem parlat molt de la Víctor amb l'Enric, sí.
Clar, la Víctor Català, tu dius que es va posar aquest nom d'home per combatre el món mascle, no?
Mm.
Tu l'has hagut de combatre molt? Segurament que sí, ja... Però molt has hagut de combatre el món mascle?
En alguns àmbits sí, en d'altres no, i crec que és de justícia dir-ho. És a dir, la Víctor Català es va haver de posar un pseudònim perquè guanya uns Jocs Florals a Olot i el jurat masculí doncs, no es va poder creure que un text com la Infanticida fos escrit per una dona i per tant ella doncs, en el món literari va patir. Jo en el món literari com a dona he patit. No, petit, i seria molt, molt injust i molt lleig dir això, tot i que m'ha passat alguna cosa
dir,
estranya.
No cometràs adulteri, sí. Com que escrius de sexe, què t'ha passat?
Sí, és la vegada que sí que potser m'ha incomodat més, perquè el que bé he sentit que alguna vegada em fusionaven amb l'objecte de pensament, és a dir, estic intentant pensar sobre sexualitat, desig, relacions...
Estic fent un assaig.
Que siguin, estic
clar,
fent
clar,
un assaig,
seriós,
estic fent
no?
un assaig, sí, seriós o no, però sí, en què hi ha sexualitat bastant explícita i de cop i volta he vist que alguns homes, sobretot, doncs em fusionen a mi amb allò, clar, com si jo... Pues una dona, doncs que clar, com que he escrit això, bàsicament el que vull és tirar-m'ho tot, no? I clar, i això és, jo crec que aquí sí que hi ha un biaix de gènere important, és a dir, jo diria que els homes quan es posen a parlar d'això o quan es posen a fer pel·lícules pornogràfiques, no crec que els hi passi tant. Posaria la mà al foc que no els hi passa tant.
Segurament. A no cometràs adulteri parles del sexe tranquil i el sexe salvatge, el sexe monòtom i el sexe sofisticat, el sexe que serveix per reproduir-se i el que serveix per viatjar, per imaginar, per somiar.
Sí. Ara que he de fer una glossa?
No,
parlo de, sí, de diferents tipus de sexualitat.
Jo,
sí.
Jo estava pensant, llegir petit seria el sexe tranquil i llegir gran seria el salvatge?
Ostres.
Home, o se me'n va la olla...
No ho havia pensat, però no seria això. No seria això perquè llegir petit no és tant un tipus de lectura que té a veure amb la velocitat, o amb la, sinó que té a veure amb el radi d'acció. És a dir, per mi llegir petit el que vull dir és que m'agrada llegir coses concretes. És a dir, textos... sí, textos. I si hem d'escriure un assaig, un comentari, hem de no, fer algun exercici hermenèutic, el que sigui, m'agrada partir del text en concret, que això sembla una cosa molt evident, no? Perquè em sembla que ho és, però no passa sempre, i sobretot a l'acadèmia no passa gaire, és a dir, l'acadèmia doncs, el que fa en general, no tothom, però en general, és explicar-te un tema, vestir un gran discurs i després utilitzar el text com a exemple. Per tant, el text és un instrument per exemplificar una idea prèvia i jo m'agrada que sigui al revés. Hi ha professors que ho fan i s'ha de reconèixer, és a dir, jo vaig fer un màster de filosofia i en Josep Maria Esquirol fa això, és a dir, agafa només Totalitat infinit de Levinas i diu, bueno, diu, ara llegirem això i no farem res més, no? Vull dir, cosa que em sembla molt interessant com a exercici.
Va, anem a parlar de l'adulter.
Vinga.
Va, però fem amb una música que s'hi escaigui, no?
A veure.
Som-hi.
Sin firmar un documento ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres piaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso.
Del matí. Sí, home. Està...
No seria un adulteri, un compromiso.
No, però està molt bé que l'hagis relacionat amb aquest llibre, perquè jo diria que si alguna tesi hi ha, és que l'adulteri no vol dir no comprometre's, ni molt menys. Al contrari, a mi m'agrada pensar que en les relacions adúlteres, no, o en la multiplicitat de relacions, etc., es poden produir compromisos de caràcter, si vols, ètic, polític, el que sigui, no? Però no, perquè moltes vegades és com que vinculem el compromís pràcticament a una cosa conservadora, una cosa que pot estrènyer, una cosa exclusivament matrimonial, no? I jo crec que no, és a dir, i crec que cada vegada la gent, o almenys a mi em passa amb persones que em trobo, sobretot homes que em trobo, que tenen por de comprometre's perquè això els porta, no, a un món de lligam, a un món de possessió, a un món de parella determinada, etc. I jo crec que no, crec que el compromís és una cosa
més ampli, és com l'amor, no?
Sí, crec que està molt bé comprometre's, no, de diferents maneres. Sí, sí.
És una apologia de la llibertat, aquest llibre, No cometràs adulteri?
Sí, 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 és una defensa, sí, és a dir, una mica la idea principal és que el desig és una cosa mòbil.
Bueno, fisiològica, no? Fins i tot.
Sí, clar, és a dir, en primer lloc és una cosa fisiològica i després que és una cosa no... que... És que jo crec que realment és impossible controlar-lo, és a dir, i ho crec, no tant perquè em col·loqui en un espai o altre ideològic, sinó, primera, perquè la vida, tu no saps què et passarà demà, jo no sé què em passarà aquí quan surti de la porta de la cadena, no sé si passarà de cop i volta una persona que, no sé, s'encendrà la gran flamarada, vull dir, o no. Clar, el desig és impossible de preveure, no? I per tant, sí, clar, llavors m'agrada defensar defensar o intentar preservar aquesta llibertat de l'amor, de la sexualitat, etc.
Mm-hmm. Clar, tu t'enamores molt durant un dia? Hi ha aquests microenamoraments, no?
Sí, ja
és que jo m'ho passo molt bé.
Jo...
Quan m'enamoro i...
No, jo
me desenamoro, eh?
No, jo sóc una mica... Jo... No, enamorar-me d'un dia i prou no, m'apassiona una... M'apassiona una mica més de temps, sí.
Clar, hi ha molta gent que també sempre ha estat amb la mateixa parella, tota la vida.
A mi em sembla...
Alguns ho ha explicat aquí, en aquest programa.
Ja, a mi això em sembla meravellós, però no, és a dir, meravellós em sorprèn. I no ho jutjo, de debò que no ho jutjo, però em sembla pràcticament un impossible, és a dir, com pot ser, no? És a dir... Jo tinc amics, tinc una cosina que m'estimo molt i justament en vam estar parlant, per mort d'aquest llibre i perquè ella fa molts anys que està amb la mateixa persona, tenen una relació fantàstica, meravellosa, en mil sentits, no? I vaig pensar, doncs que bé, no? Està molt bé. A mi em costa de concebre, sí.
La família que et diu del llibre, per exemple, d'aquest de No cometràs adulteri, no? Clar, és un llibre... Bueno, que porta debat, no?
Que porta debat. Vols que et digui la veritat? N'hem parlat molt poc d'aquest llibre. Curiosament, Curiosament, n'hem parlat poc. Sí. Potser ho hauríem de fer, o no. No sé.
Clar, jo no et preguntaré què es perden doncs, aquests homes, aquestes dones que porten tota la vida amb la mateixa parella, perquè potser no es perden
potser res. No es perden
clar,
res. Clar, és que jo diria que val la pena de tenir en compte que si és una tria personal...
Totalment, sí.
Doncs no es perden res, és a dir, i a veure, perdona, o sigui, hi ha gent que no para de practicar el poliamor, que també potser es perd moltes coses, és que vull dir, doncs depèn, ja. Depèn de com t'hi vinculis,
però
no?
Qui sí es perd molt de plaer són els homes que, com tu dius, no obren les comportes.
Bueno, jo crec que sí, és a dir, jo crec que les masculinitats... històriques, prefixades, que sempre han de ser aquella cosa activa, aquella cosa que penetra, aquella cosa, no? Que...
La dona és la penetrada, l'home és el que penetra.
Clar, doncs jo crec que aquí sí que hi ha... home, doncs sí, et perds una part de la pel·lícula important, mitja part de la pel·lícula, és a dir, pots experimentar de mil maneres en aquesta vida, no només al llit, sinó d'altres maneres, clar, és a dir, si només doncs, n'agafes la meitat, doncs sí, te'n perds l'altra.
Sí. Va, anem a posar poesia. Que, a veure, la penetració també és poesia.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, mes parkings, d'autres parkings, des monuments. Chantier, je survolerai les chantiers. Si j'étais un oiseau, même tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse. les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau.
Això és hipnòtic.
És hipnòtic. És tan bonica aquesta cançó, sí. I també és de justícia dir que allò que et deia al principi d'aquella relació tan tortuosa, doncs mira, aquesta cançó me la va descobrir aquesta persona. Mira, alguna cosa bona tenia. I és un, bueno, és un poema preciós, perquè més clar, hem arribat al final, no? Aquí és, si jo fos un ocell tot petit i veuria això i veuria allò, però al final diu que no és un ocell, sinó que és una serp que s'arrossega per terra, no? Bueno, i té tota una altra perspectiva des de terra estant, no?
Però encara que no entenguis el francès, no? La musicalitat,
sí,
que...
sí, sí, la música és preciosa, sí. La música i també la cadència, no? De la veu és
això.
Per mi hi ha alguna cosa d'aquesta manera de cantar que té a veure, o a mi em serveix a l'hora de recitar, eh? És una mica el que em passa, per exemple, amb l'Ovidi Montllor cantant Papaseit. Saps? És a dir, sí, 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 és un punt hipnòtic.
Que tu també fas molts recitals, no?
Sí, sí.
Que és poesia cantada, que diu l'Enric Casasses? Com ho diu? Com ho fa anar? No, música parlada.
Ah, diu això.
Els recitals.
Sí, no? Sí, està bé, sí, sí, crec que... Bueno, mira, l'Enric diu que és música... Com?
Música parlada.
Música parlada... Sí, jo hi afegiria potser que també és paraula ballada, perquè quan recites no només hi ha la veu en joc, hi ha tot el cos en joc. I això no vull dir que hagi de ser molt visible, eh? És a dir, no és que t'hagis de posar, però jo, alguna cosa que travessa és molt físic.
Sí, ho he llegit, que tu comparaves la poesia amb el ball, no? Bueno, no comparaves,
sí,
sinó que
crec que tenen coses en comú, eh? Crec que tenen coses en comú i recitar travessa físicament d'una manera impressionant, sí, sí, a vegades d'una manera forta, no? Hi ha el cos allà.
I amb aquests recitals és una mica on et guanyes les garrofes, no?
Entre d'altres coses, entre el caos
coses,
de
no?
Mil feines que fem. Sí.
Bueno,
sí,
ser autònoma, sí. No, bàsicament.
Sí, sí, és el que té, no? Sí, sí, però...
I tenir pocs dies de festa...
Exacte, sí, no, i a part, mira, ara parlant de música i poesia, no? A mi una cosa que m'agrada bastant és treballar amb músics, no? Ara fa poc vaig fer una cosa amb la Joana Gomila de Mallorca, estic fent alguna cosa amb un músic que es diu Julián Davino, faig coses amb Los Sara Fontán, que fem una cosa a la Tàpies que em ve molt de gust.
Mm-hmm. Quan ho feu?
El 19 de juliol. Fem tot, bueno, com un espectacle, concert, recital a partir de la cadira com a imatge, concepte tapià, no? Mm-hmm. Sí, sí.
Doncs res, anem a publicitat i després fem la rematada final de Llapis de Memòria de la Blanca Llum Vidal, que encara queden un parell de temes per escoltar. Fins ara.
Les avions de chasse. Les avions de ligne.
Llapis de Memòria, amb Òscar Morés. Llapis de Memòria, vides amb música i lletra.
Cases del meu carrer, una cova a la muntanya, el jardí vermell de flors, l'embarcador de la platja, la barraca dels pastors, el niu penjat a la branca, la claror del fons del pou, els fumarols de la plana, les parades del mercat, el banc de seure a la plaça, el caminet entre els camps, la fàbrica abandonada, el racó de sota el pont, la font de la font trobada, el porxo de l'estació, la palla groga a l'estable, l'ombra d'un sol presseguer, la pols de la caravana i la llum de l'horitzó i l'estrella més llunyana. Tot és casa meva i tot m'era i més i em serà casa, com si veiés voleiar la roba estesa de l'àvia.
Seguim connectats al llapis de memòria de l'escriptora, poeta, editora, traductora, la Blanca Llum Vidal, on ara hi sonen els versos de l'Enric Casasses i la música de Pascal Comelade, que escolta, casa a la perfecció, no?
És meravellós, és meravellós. Bueno, per mi aquest poema, a part de ser un poema preciós, senzillíssim i profund, és un monument a l'heptasíl·lab català, perquè més crec que és una de les formes orals que utilitzem amb més freqüència, i és un poema que em sembla espectacular. Tinc algun record també molt fort, és a dir, la seva mare diu que és un dels poemes que més li agraden d'ell, i mira que en té. Sí. I a part m'agrada també molt que apareguin Pascal Comelade, perquè això sí, durant molt de temps vaig escriure sempre amb en Comelade de fons, durant anys, eh?
I escrius? Segueix escrivint en música?
A vegades sí, no sempre, però a vegades sí.
I música instrumental o música parlada?
No, en general instrumental.
Instrumental,
sí,
no?
Sí, bé, si no, ja. Sí.
I amb l'Enric Casasses, quan us vau conèixer, perquè crec que teniu una molt bona relació, tu has estat fa poc a l'Escala parlant de Víctor Català, no?
Ens vam conèixer fa molts, molts anys, molts vol dir, jo tenia potser 20 i pocs, en el primer recital de la meva vida. A la Font del Bas de Gironella vaig recitar amb en Pep Grifoll, gran poeta, berguedà. Ens conviden a recitar allà i entre el públic hi havia Tomàs Àries, poeta, i Enric Casasses, amb dos barrets, un sobre l'altre, que de cop i volta em giro i veig... el veig d'esquena, un home allà amb dos barrets, no? I el que va espenjat. I allà ens vam conèixer, sí.
Mm-hmm. Un dels pocs poetes que poden viure de la poesia, no?, en aquest país.
No, n'hi ha més, eh?
Casasses, el Pedrals, i no sé si n'hi ha més, eh?
En Pedrals té una targeta molt divertida. Em sembla que diu "desconfia d'un poeta que ho porta escrit a la targeta" o alguna cosa així. Perquè té una targeta de poeta, cosa que em sembla molt, molt genial.
Ha viscut a casa teva l'Enric Casasses? Perquè ens va dir que havia viscut a unes quantes cases, que no tenia molta...
No, jo he viscut a casa teva.
Tu has viscut a casa teva?
Sí, he viscut... Bueno, primer a Calàbria, que és... Vull dir, he viscut en dues cases seves, sí. Amb un pis de Gràcia, que de fet és un pis doncs, en què hi han passat moltes coses molt divertides, i amb molta gent, és un contracte... Això està molt bé, eh? Barcelona ja no en queden d'aquestes coses. És un contracte...
Fotudíssima.
És un contracte indefinit, molt antic, bastant barat, encara que vagi pujant, el seu nom, i no especula, i el va passant a tot de gent, i llavors jo hi vaig viure un temps. Això és meravellós.
És meravellós.
Sí, ell no especula.
Cooperativíssima, no?
Clar, entres a Progrés i allà un calaix, doncs hi ha el contracte, doncs allà, fotut de no sé quants anys, és que em sembla que em fa més de 30, eh? I sí, hi havia viscut... Bueno, en Pascal Comelade hi havia passat temps, eh? És a dir, molta gent,
sí,
l'Agnès Prat, editora, ara la Núria, vull dir, sí, tot de gent, en Joan Tomàs...
I tu has trobat pis?
Sí.
Sí, no? Que fa poc veiem un tuit teu, no? Que buscaves pis, és que és una mica drama, eh? Buscar pis a Barcelona.
Bueno,
decent.
És, no una mica, és a dir, hi ha una crisi habitacional atroç, no?, a Barcelona, diria, és a dir, ja estem immersos dins un deliri molt preocupant, que políticament, com no es posin les piles, s'acabarà molt malament, és a dir, l'altre...
No les posen, eh?
No, l'altre dia el Parlament, no sé, Junts i el PSC van impedir que tirés endavant una llei que regulés el lloguer per temporades. Clar, és molt preocupant, el que està passant. La mitjana del lloguer a Barcelona fa por.
I qui s'ho pot permetre?
Bueno, ningú, ningú, és a dir, no sé, has de fer coses completament delirants per sobreviure, vull dir, és que clar, és una necessitat bàsica, no? I, i la, molts no vivim a Barcelona per caprici, sinó no, perquè no, no ens clar, queda clar. Més.
Ens queden uns versets més.
Vinga.
Lentes alzines, maternals figueres,
que això haureu de recuperar a l'Spotify, per exemple, o a qualsevol sí. plataforma de streaming. Qui són aquests versos?
Són uns versos de Blai Bonet, recitats meravellosament per Carles Rabassa i amb guitarra de Toti Soler, i m'agrada que apareixis amb Blai perquè apareixis a Mallorca.
Et porta a Mallorca, no?
Sí.
La terra dels teus avis.
La terra dels meus avis, de la meva mare, del pare del meu fill, del primer lloc on he publicat, la terra del és molt, l'estimo molt, Mallorca. Jo vull acabar vivint a Mallorca algun dia, encara que sigui vella, molt vella, però vull acabar vivint-hi.
Sap algun lloc on no hi hagi allò turisme massiu?
No, clar, però bueno, com que falten molts anys, encara tenim temps d'impedir, no sé, de fer alguna cosa.
Marxem amb aquests versos que hem trobat al llapis de memòria de la Blanca Llum Vidal, que ha sigut un plaer aquesta...
Moltes gràcies, sí, m'he sentit molt a gust. Molt, que moltes bé. Gràcies.
Doncs marxem amb poesia, que és el que fa falta al món.
Som-hi.
I en trisqueres, mates enceses, escanya rocins, fua aturada dels cabridans pins que s'enfilen amb xiula o les voreres d'arran de mar, esmusses carritxeres, escambuixades penyes, vent gregal, mar, esperit escènic, fom de sal, roques brascades, conques salineres, ran d'arrel, com llengua romanial, pateixo el romaní de les que eres.
Llapis de memòria.